El cafè de la ràdio.
Càritas Diocesana de Terrassa compleix una dècada de vida, un temps durant el qual s'ha erigit com un estàndard de suport a les persones en situació de vulnerabilitat a través dels seus programes, tant assistencials com d'inserció laboral. Segons les últimes dades disponibles, Càritas va atendre prop de 29.000 persones l'any 2022 entre les 123 parròquies que l'entitat té als dos Vallesos. I d'aquestes, la majoria eren dones i joves. Per abordar la realitat actual de Càritas Diocesana de Terrassa i parlar també dels actes de commemoració del desè aniversari, parlem aquesta hora amb la Marina Pous, cap de l'àrea institucional de l'entitat. Molt bon dia, Marina.
Hola, molt bon dia.
Comencem una mica pel principi, eh? Com neix Càritas Diocesana de Terrassa ara fa 10 anys?
Doncs amb la creació prèvia del Bisbat de Terrassa, que precisament aquest any ells celebren 20 anys de creació, a poc es va anar creant tota l'estructura que té un bisbat, i 10 anys més tard es va erigir Càritas Diocesana de Terrassa. Això no vol dir que nosaltres apareguéssim de cop i volta al Vallès Oriental i al Vallès Occidental creant Càritas, sinó nosaltres ja hi érem, el que vam renéixer, no?, sota aquesta nova estructura diocesana del Bisbat de Terrassa.
Per dir-ho d'alguna manera, se li va donar l'estructura, no?
Se li va donar l'estructura amb la diocesi de Terrassa, sí.
I en aquell moment, l'any 2014, quan es crea, quan es constitueix Càritas Diocesana de Terrassa, es pretenia donar resposta a les persones que en aquell moment estaven més afectades per la crisi financera de 2008? Quines eren les necessitats llavors?
Les necessitats d'aquell moment veníem arrel de tota la crisi de la bombolla immobiliària i estàvem acompanyant a persones en situació molt vulnerable, on el començava a ser un problema realment preocupant també que el treball no donava resposta immediata a poder sortir de l'exclusió social, i també teníem diferents problemes de soledat també en certs col·lectius arrel del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Llavors, en aquell moment, vam seguir amb els nostres programes, però vam posar especial accent en el programa d'habitatge i en el programa d'acollida i acompanyament.
Aquest programa d'habitatge i d'acollida i d'acompanyament continua vigent, continua en vigor?
Sí, perquè nosaltres seguim amb aquests 8 programes, en el que estan aquests dos, perquè creiem que és la manera més integral d'acompanyar totes les persones des de les diferents esferes de la seva vida.
Perquè, diguéssim, centrar-nos en el tema més assistencial, és positiu o al final s'ha de fer un altre tipus d'atenció perquè aquestes persones puguin sortir una mica d'aquest cercle viciós, eh?
Nosaltres creiem que les persones tenen eines pròpies per poder anar sortint de la situació d'exclusió social, però a vegades hi ha certs escenaris que no depenen del propi ciutadà que impedeixen que hi hagi persones que puguin fer front al seu pla de vida, al seu projecte de vida, i llavors els hem d'acompanyar en aquest moment perquè puguin tirar endavant.
I com han canviat les necessitats al llarg d'aquests 10 anys?
A data d'avui, com et comentava, hem hagut de fer front a diferents crisis, no? La crisi de la bombolla immobiliària, la crisi del Covid, no? Que això també ens va posar en un escenari que ningú s'esperava. Posterior, la crisi inflacionària provocada per també la guerra d'Ucraïna, i les necessitats normalment són, vull dir, les persones tenim totes les mateixes necessitats, però en segons el moment o no, la crisi, ens veiem afectades, pues, o mancades d'oportunitats en unes o altres, no? Llavors, segueix sent una gran preocupació el tema de l'habitatge, el poder fer front a la gran despesa que afronten totes les famílies dia a dia davant de l'habitatge, i en aquests moments també ens preocupa tot el tema de l'acompanyament a les persones.
I això en què es tradueix? En programes específics per fer aquest acompanyament?
Sí, nosaltres tenim el programa d'acollida i acompanyament, tenim el programa d'infància i família, habitatge, com ja comentàvem, necessitats bàsiques, la inserció sociolaboral, formació, salut, bellesa.
Perquè comentant aquestes dades de 2022, en què dèiem que Càritas Diocesana de Terrassa en totes les seves parròquies havia atès pràcticament 29.000 persones, aquesta xifra ha anat increixendo al llarg dels anys, també pel fet que l'entitat sigui més coneguda també per aquelles persones que hi poden acudir, no?
Bueno, va oscil·lant, però sí, ens mantenim en l'atenció entre 25.000 i gairebé 29.000 persones, sí.
I quin és el perfil d'aquests usuaris? Ha canviat també al llarg del temps?
Nosaltres sempre diem que l'exclusió social, la pobresa, té rostre dona. El volum de les persones que estem atenent és un volum gran de dones. Cada cop ens trobem a persones més joves amb menors de càrrec i això és una cosa que realment és preocupant perquè que la situació d'exclusió social estigui afectant a famílies amb menors de càrrec vol dir que hem de posar l'accent en evitar que això es transmeti intergeneracionalment i evitar que en un futur aquestes criatures també heredin aquesta situació.
I una de les potes en què també treballeu, a banda d'aquest caràcter més assistencial, comentàvem, és el tema de la inserció laboral, no? De fet, Càritas disposa d'aquesta empresa Apasomi, no? Que fa una mica aquesta feina, aquesta tasca.
Sí, poc després d'erigir-se la Càritas Diocesana, l'any 2015 Apasomi sorgeix com una il·lusió i amb una voluntat de poder donar servei com a empresa d'inserció sociolaboral a la diòcesi i està acompanyant a un volum d'unes 25 persones anuals en el seu procés d'inserció sociolaboral.
I aquestes persones, aquest acompanyament, s'acaba traduint en una feina, en un poder sortir d'aquesta roda, en tenir una vida al final independent de l'entitat?
Sí, l'acompanyament des dels programes d'inserció sociolaboral o des de l'empresa d'inserció de Apasomi sempre té la voluntat de que la persona pugui acabar trobant una feina de forma autònoma i pugui tirar endavant per si sola.
I en tot això, quin paper hi juga l'administració? Perquè al final les entitats del tercer sector sempre es diu arriben o no arriba l'administració, no? Creieu que s'hi hauria de posar més èmfasi per part de les administracions públiques en aquests temes més socials, no? De donar suport a la ciutadania?
Nosaltres treballem sempre molt a gust amb les administracions públiques, entitats del territori, treballem coordinadament, estem al seu servei i ells sempre ens han posat també al servei de les entitats. Creiem que hem d'estar així al territori, treballant des de la coordinació, fent xarxa, posant al servei els recursos, amb la voluntat de poder estar al servei de la ciutadania, que són els nostres veïns i les nostres veïnes del cap i a la fi.
I això també comporta un treball en xarxa amb la resta d'entitats del tercer sector, no? Aquí, per exemple, a Sabadell veiem un exemple molt clar amb el tema de l'operació Fred que s'ha tancat ara fa poques setmanes.
Sí, 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 és la nostra manera d'entendre el treball integral i de com s'ha d'estar al territori, no? Vull dir, és un treball conjunt en el que remem tots a favor i al final, tal i com diu, no, el nostre model d'acció social posem al centre a la persona i la nostra voluntat és anar remant i anar treballant i anar posant tots els esforços conjuntament amb entitats
i fent del territori. Fent una mica la vista enrere, Marina, quin seria el balanç d'aquests 10 anys de Càritas Diocesana de Terrassa?
El nostre balanç és prou positiu. Creiem que hem hagut de fer front a crisis que no ens esperàvem. Vale? Per nosaltres néixer fa 10 anys no ens esperàvem haver de donar al 100% i a vegades molt més davant de situacions que saps, no? que hi haurà persones que es continuaran apropant a l'entitat, però no en aquests escenaris que ens hem trobat. Per nosaltres ha sigut un repte el poder anar acompanyant a totes les persones que s'han apropat i ens han demanat ser acompanyats per nosaltres en aquests últims 10 anys. D'altra banda, nosaltres també hem consolidat certs programes. Vam començar amb una petita seu de serveis generals i estem donant estructura i estem donant servei a les 123 parròquies que estan desenvolupant la feina al territori, no? De més a prop, no? Amb els seus veïns a tot el Vallès Oriental i a tot el Vallès Occidental. I per nosaltres aquest ha sigut la gran fita, no? El poder estar més a prop de tot el territori i estar al servei de les persones. Vale, per nosaltres també la confiança que han dipositat socis, donants, voluntaris, entitats, empreses, escoles, vosaltres com a mitjans de comunicació, que ens feu d'altaveu cada 2x3, no? I també sou uns companys en aquest viatge d'aquests 10 anys en els que heu anat relatant tota la feina que fem.
T'anava a preguntar precisament pels voluntaris, no? Perquè també entenc que són una pota molt important, no? De l'entitat.
Nosaltres som, d'estir, una entitat de base voluntària, són, vull dir, no és que siguin una part important, és que són l'entitat, els voluntaris.
I hem fet la vista enrere, però fem una mirada cap al futur, perquè quins són els reptes que té Càritas Diocesana als més immediats i també doncs, a mitjà i llarg termini?
Mira, com et comentava, el nostre model d'acció social posa al centre la persona, i perquè creiem que ho estem fent i que ho estem fent amb qualitat, just a final de l'any passat vam decidir iniciar una certificació de qualitat, que és la ISO, per poder seguir treballant amb aquesta qualitat a tots els programes que nosaltres desenvolupem. Per nosaltres també és una manera de seguir treballant amb coherència, no?, amb els nostres valors i amb la nostra manera de fer.
I ja per tancar l'entrevista, Marina, aquests 10 anys es mereixen una celebració també, no? Es fa avui.
Sí, nosaltres al novembre vam tenir la Jornada Mundial dels Pobres i la vam aprofitar també per fer una primera celebració amb els nostres voluntaris al Santuari de la Salut. Vam tenir una eucaristia amb el senyor bisbe i vam tenir un matí de trobada pues, molt alegre i tal, i finalment avui tenim aquest concert obert a tota la població del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Hi ha hagut molt bona resposta i ens trobarem doncs, per celebrar aquests 10 anys en un entorn superxulo, que és el monestir de Sant Cugat, i acompanyat per l'Escolania de Montserrat, que per nosaltres ha estat un regal, no?, el poder celebrar-ho d'aquesta manera.
De fet, és un concert solidari, no? També es podran fer aportacions a través d'una fila zero, si no m'equivoco.
Sí. Nosaltres ja hem exhaurit totes les entrades, per això deia que estem molt agraïts, no?, de la resposta que ha tingut, i seguim animant a tothom a poder participar i col·laborar amb aquesta celebració participant de la fila zero, i bueno, i com sempre, venint-nos a conèixer, nosaltres podem informar qualsevol persona que vulgui apropar-se a Càritas qualsevol dia per poder fer voluntariat, per poder ser soci donant una entitat, una empresa, una escola, o vosaltres com a mitjans de comunicació.
Doncs per molts anys a Càritas Diocesana de Terrassa per aquests 10 anys, Marina Pous. Moltes gràcies per atendre'ns avui.
Moltíssimes gràcies i que ens pugueu seguir acompanyant molts anys més.
Fins ara.
Apa, bon dia. El cafè de la ràdio.